Mira, avui és el Dia Internacional dels Asteroides i també el Dia de les Xarxes Socials, però jo crec que podem començar amb un so que el reconeixerà ràpidament. Això ho vam viure ahir en molts llocs de la província de Lleida. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Divendres 30 de juny, acabem el mes de juny d'aquest 2023, hores d'ara amb 24,2 graus a la ciutat de Lleida. La mínima d'aquesta nit, i gràcies a les pluges d'ahir al vespre nit, ha caigut a Lleida fins als 17,1 graus. La temperatura nocturna ha deixat de ser una la que està considerada com a nits tropicals, que en portàvem 4 de consecutives per sobre dels 20 graus. Això sí, volem pluja, sí, però no de qualsevol manera. Ahir va ploure, doncs, el que són les tempestes d'estiu, de cop, no podem dir sense avisar, perquè l'Armando ens havia avisat des de feia ja força dies, i vam veure, doncs, ràpidament, avui en dia amb internet i els telèfons mòbils, segur que d'una manera o altra has acabat rebent imatges d'aiguats i d'històries. Jo et repasso ràpidament els litres per metre quadrat, per exemple, de al sud de Lleida, on teòricament no havia de ploure tant, però destaquen els 63 litres per metre quadrat a Os de Balaguer, el 53 a Arbeca i Oliola, el 52 a Balaguer, 51 a Artesa de Segre i a Sant Guim de la Plana, 50 a Vallfogona de Balaguer, 49 litres per metre quadrat a Mollerussa, 42 a Vinaixa i Sant Llorenç de Montgai, 41 a Algerri, Albesa, Castellnou de Seana, 39 a Tornabous, 37 a Cervià de les Garrigues, 35 al Vilosell, 30 a Guissona o 29 a les Borges Blanques o a Serós. Pel que fa al Prepirineu i Pirineu, parlem de comarques lleidatanes. Ull-Andorra, que ja porten uns quants dies amb aquestes xifres, ahir sobretot, 106 litres per metre quadrat a Sant Julià de Lòria, Andorra, 87 a Malpàs, 75 a Sopeira. No sé si t'ha arribat algun vídeo de... Anava a dir dels despreniments. És que baixava tanta aigua com roques de la muntanya a la zona de la Nacional 230 dels túnels d'Escales. 63 litres per metre quadrat al Pont de Suar, 59 a Castellnou, 49 al Montsec d'Ares, 49 a Collegats, 43 a Senterada, 41 a Terradets, 37 a Trem, a la Pobla de Segur, 34 a Sort i 26 a la Seu d'Urgell. Què va passar ahir? Doncs el que passa quan hi ha molta calor i es creuen els aires freds i calents, això ens ho explicarà l'Armando Álvarez, però són tempestes d'estiu. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Bona hora.
Mira, amb l'Armando Álvarez, que la veritat és que és una persona que és meteoròleg, però és que a més li apassiona aquest tema. Des d'ahir avui, Armando, m'has enviat no sé quants missatges de WhatsApp amb vídeos, fotografies, dades actualitzades del moment, quan està plovent aquí, quan està plovent allà, resums de tot el que ha plogut. Ho penges també al Twitter, a l'usuari Clima de Lleida. I em deia l'Armando, escolta, és que clar, aquestes coses passen fora de l'horari laboral i llavors no descansem. Bueno, és el que té, Armando. És el que té.
Sí,
va caure molta aigua i Armando, a tot Lleida.
A Lleida ciutat no,
bueno,
aquí
no tant.
De fet, almenys va ploure, que són, yeah. Només he trobat dues xifres per sota de 10, no? De 10 litres, i hi ha un racó del Segrià, cap a Gimenells. A Lleida 14,6 a la part més oest, a l'Arboretum, la zona d'agrònoms, 11 a la Femosa, i tot i ser poca pluja, pues és la més alta des del 23 de setembre. I probablement, si avaluassin tota la província de Lleida, pues, farà més d'un any que no plou. d'aquesta manera tan general i globalment generosa. N'hi ha zones del Pla d'Urgell que superen els 40 litres, zones de les Garrigues que també superen els 40 litres, la xifra d'Arbeca, els Omellons, també, són xifres molt grans. Home, ho haguéssim pogut caure una mica abans, no? Però sí. El temps és així. Ahí la causa principal és potser una mica complexa per al públic en general, però era un sol, una vaguada en castellano, en alçada, amb molt aire fred, que venia des de l'Atlàntic i ha creuat la meitat nord de la península Ibèrica, juntament amb la calor que tenim en cotes baixes, que ahir van arribar a 33 graus de temperatura màxima a Lleida, i es va desplomar després de la tempesta a 20, és un desplom important de 13 graus, després de la nit ha baixat a 17. Bueno, han sigut llocs concrets, com el Coll de Nargó, on va ser una pedregada monumental.
Sí, bueno, és que això anava a dir, que hi ha hagut molts llocs que ha vingut acompanyada de pedra.
Hi ha llocs que ha sigut tremendo, com la zona de Sant Julià de Lòria, que tot va passar, va parar al Valira i després va parar al Segre, o la zona d'Escales, no?, que les cataratas eren aigua però barrejada en terra i bueno, els cotxes tenien problemes per circular. Sí. Amb tan bona sort ahir que Protecció Civil deia que pese als 13.336 llams i els aiguats que va haver que a altres zones de Catalunya, a la zona del Valles, al sud de Manresa, em sembla que Guardiola va rebre 125, no ha passat res greu. Podem estar molt contents que no hi ha passat res greu, només inconvenients, alguna persona que es va mullar més del compte, però no estava molt anunciat que venia algo, no, mai sabem ben bé a quina hora, sort que va ser molt tard vespre, nit, i bueno, ens ha regat la temporada, ens ha baixat la temperatura i ja tenim aires
aquesta,
nous.
Aquesta nit ha anat bé, Armando. La tendència, és a dir, la previsió de cara a aquest cap de setmana és de temperatures màximes més baixes, eh?
Sí, una mica més baixes. Les nits podrem dormir dos o tres nits, però estem a 30 de juny cap a 1 de juliol.
Sí,
encara
clar.
A la que el sol, que els núvols ens deixin lluir el sol, tenim 15 hores de sol, si llueix tot el dia, i clar, tornaran a tirar cap amunt, i notarem més a partir de dissabte, de diumenge. Però sí, ara ve una certa tranquil·litat, pot haver algun ruixat, algun xàfec, poc important al Pirineu, sempre cap a les tardes. Hem de dir que el mes de juny, que avui acabem i havíem de fer un mes de resum, si a la gent li pregunta és què li ha semblat el mes de juny, doncs clar, força menys càlid que l'any passat, perquè ens recordarem menys més de l'any passat, però ha estat un grau i mig per sobre de la mitjana.
I
en pluies, doncs, la mitjana en Lleida és 28 i en recollit 47. N'hi ha zones de les Garrigues que tenen 100 i 120 litres per metre quadrat, és a dir, el mes de juny s'ha convertit, i en Lleida també, el més pluiós de l'any. En Lleida, en la meitat de l'any, que ara es ve en la meitat de l'any, han caigut 94 litres, però és que la mitjana són 180.
Això anava a dir, o sigui, la meitat...
És a dir, que sí que ha plogut, però com fent el balanç a més llargària, no? de més mesos, doncs, encara estem curts.
No? I a més ho hem salvat per ara, per aquests darrers dos dies.
Claro, l'hem salvat per uns quants dies, però l'estiu és llarg i si no continua, que la tendència de les previsions continuen dient que n'hi haurà interrupcions com aquesta, no exactament igual, però sí que podran ploure de tant en quant, però en forma de xafes i tempestes, pues continuarem aquest estiu. Els propers dies tranquils, més aviat assolellats, alguna petita cosa, algun xafet cap al Pirineu, i temperatures cap amunt, però sense passar el sostre dels 35, que és quan és massa calor. Hem de dir que el mes de juny, però el que més destacarà és perquè ha lluït poc el sol. És el quart juny menys assolellat. I no feia tan poc sol.
Hi ha hagut molt núvol.
Molts núvols.
Sí.
És a dir, no feia tan lluny, tan poc sol des de 1997. I és el quart des de 1942.
Sí, és a dir,
que cuideu que el mes de juny, que normalment és molt assolellat. Els núvols ens han frenat també una mica que les temperatures no pugessin més del compte.
Bueno,
i doncs, bueno, ara intentarem el mes de juliol, que és un dels més secs de l'any, el segon més sec, juntament amb febrer, i tot i que donen un 10% o un 15% més de pluja del normal, com plou poc al juliol, pues tampoc hem d'esperar massa.
No, 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 totalment. Sí. Dimarts tornem a parlar, a veure com està la història. Armando, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom, exactament.
I ara sí, a la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Que va caure molta aigua i molt de cop, i pedra, i vent, i en alguns camps ha fet mal. Eh? Ja he vist fotografies a Ibars, per exemple, i moltes peres a terra. És el problema de treballar tot l'any i que després t'enganxi això un... Res, són coses de minuts, no d'hores, no, minuts. Aquestes tempestes en minuts et poden malmetre la feina de tot un any. Per cert, que Unió de Pagesos ha desconvocat la concentració prevista per avui després de mantenir una reunió amb el Departament d'Acció Climàtica. En un comunicat, el Sindicat Agrari ha celebrat la bona predisposició del secretari general d'Agricultura, Carmel Mòdol, i ha explicat que dona un vot de confiança a la conselleria per atendre les seves demandes. És a dir, guanyem temps. No és que els hi hagi ofert res. Guanyem temps. Mira, parlant d'aigua, és un tema que intentarem desenvolupar la setmana vinent. És un tema interessant i indignant. Sabem que a la ciutat de Lleida paguem l'aigua cara. Ho sabem. I a més, hi ha hagut debats polítics sobre aquest tema, de si és cara o no és cara. Però, quan t'agafen un rànquing de totes les ciutats espanyoles i et col·loquen allí, i Lleida surt com la sisena més cara de tot Espanya, és quan t'adones que no pot ser. Que aquí algú, no sé, algú s'està fent l'arròs. És impossible que Lleida sigui la ciutat, la sisena més cara de tot Espanya, i que o a d'altres llocs no estan pagant el cost real i ho fan d'una altra manera, i escolta, viuen perfectament bé, o aquí ens en fan pagar de més i és igual, és igual. Saps quina és la més cara de tot Espanya? Barcelona. Aquesta és la més cara. La segona, Múrcia, Alacant, Palma, Huelva, i la sisena és Lleida. Per sobre de Tarragona, de Càdiz, de Bilbao, de Sevilla, de València, de Madrid, de Girona... Vaja, per sobre de totes. Si és que per sobre només tenim Huelva, Palma, Alacant, Múrcia i Barcelona. A Lleida, des dels darrers 14 anys, amb aquest rànquing ha pujat 30 llocs. I la pujada ha estat del 120%. O sigui, jo, si el teu sou, per exemple, ha pujat un 120% en 14 anys, ja diria que no, eh? M'aventuro a dir-te que no. Vull dir, perquè després quan ens diguin, bueno, és que la vida puja, val, perfecte, doncs que pugi el meu sou. No ha pujat un 120%, ja t'ho dic. El 2016, Lleida ja era la novena ciutat amb l'aigua més cara. Estàvem parlant de 386 euros per família. Però és que del 2016 al 2023 la pujada ha estat del 56%. Els darrers 7 anys. Els dos anys on es va tirar la casa per la finestra va ser 2013 i 2014, que hi va haver una pujada del 38% i del 35% respectivament. En aquells anys, cada any es va pujar un 38% i un 35%. Els darrers 3 anys s'ha pujat un 3% cada any, menys aquest, que s'ha hagut de pujar un 1,5%. Tampoc ajuda la Generalitat de Catalunya, que ens clava el seu cànon amb aquesta factura de la llum, que és prop del 40% de tot el que paguem, prop del 40%, el cànon de la Generalitat, i tot això fa que Lleida sigui la sisena ciutat amb l'aigua més cara. Perquè veguis també la gràcia de la política. Hem tingut eleccions municipals, oi? Fa 4 dies. Fins llavors teníem Esquerra a la Generalitat i Esquerra a l'Ajuntament. Et parlo ara de la història de l'estació d'autobusos, de Lleida. Bé, ara va canviar això. Esquerra va perdre. De fet, ha quedat com a tercera força política a l'Ajuntament de Lleida. I ara la Generalitat es despenja dient que... Ui, hi ha una cosa que no està clara. Hi ha una cosa que no està clara i... De moment... es paralitza l'estació d'autobusos. Això diu la Generalitat. Curiosa, molt curiós. Tota la campanya electoral es va dir que havia alguna cosa que no anava bé, que ens deien des de l'Ajuntament, tranquils, està tot bé. canvia de color polític, ara hi ha una trava. Per cert, tema de l'Ajuntament de Lleida. Acabem de realitzar el ple a l'Ajuntament de Lleida. S'ha aprovat el cartipàs amb els vots a favor del PSC, Partit Popular i Junts per Cat. Alguns grups han criticat l'estatus de cap de l'oposició, que finalment sí que s'ha aprovat i que està en mans de Xavi Palau del Partit Popular. En fi, aquesta és la realitat de la política, no la... el que més convé a la ciutat, no el que més convé a la ciutadania, sinó doncs, el tema de quin color, què em va millor i què em deixa d'anar bé. Per cert, el preu de l'aigua és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I un altre cap de setmana en el que tenim multitud d'espectacles a les comarques lleidatanes. Jo, si vols, et dono una plana web perquè aquesta activitat em sembla espectacular. A més, arriben a la seva desena edició. Edició és el Circ Picat. És així de fàcil, la web, www.circpicat.cat, circpicat.cat, que, escolta, segur que ja ho has detectat, però si no t'ho explico jo, ve de circ i del picat, perquè és una activitat de circ que se celebra el picat, i és la desena edició. Parlem amb el seu director artístic, el Jordi Square. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bueno, avui encara una mica recuperant-nos de l'ensurt d'ahir,
sí,
de la tronada d'ahir.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, perquè clar, al final tot el que estem a carpa, per molt assegurades que estiguin i per molt ben plantat que estigui, les ventades i l'aiguat, Déu-n'hi-do, no us ha fet malbé, sí, res, espero, eh?
Bueno, ho hem pogut resoldre. Vale. Sí. Ahir sí va haver una bona tormenta, fins i tot va haver moments que vam pensar de suspendre l'espectacle, però bueno, al final vam poder netejar així i vam vindre públic. Va parar una mica la pluja i vam poder fer l'espectacle inaugural. Bé, sí, va anar molt bé.
Que bé. Jordi, anem a tirar 10 anys enrere, perquè tu ets el director des de fa 6 anys, des de la quarta edició, però tu estaves ja a la primera edició i ja estaves dins dels que veu estar pensant i muntant aquest circ picat. Escolta, què va passar fa 10 anys perquè sorgís aquest certamen?
Sí, pues això va començar com uns tallers de circ, unes jornades. La direcció la portava la companyia Improvistos, que és una companyia de circ lleidatana, i nosaltres des de l'Ajuntament, des de l'àrea de Cultura, vam donar el suport. I bé, va començar això un any així, el segon any és un programa més espectacles, i fins avui va anar creixent. I cada any ha anat creixent, vam decidir a la quarta edició, també una mica pel volum de públic, per també un tema logístic i de producció de portar el festival al Parc del Graó, que és un parc que hi ha al Picat, per la gent que no ho conegui, és un parc molt gran, amb arbres,
sí.
I després donem més marge per poder programar propostes així de més gran format, per dir-ho d'alguna manera.
Clar. Us torno a recordar la web circpicat.cat, allí ho teniu tot, circpicat.cat. De fet, vosaltres, aquesta desena edició la vau començar dijous amb un espectacle i ahir divendres amb dos, però els plats forts són... avui en teniu dos, però els plats forts són demà dissabte i diumenge. Dissabte i diumenge, des de les 12 del migdia fins a les 9 o les 10 de la nit, o fins a les 12 de la nit demà dissabte, eh? A la web teniu tots els espectacles i els llocs, perquè hi ha diversos llocs on es desenvolupen aquests espectacles.
Sí, són com la franja de dia, no? I, bueno, de dia. A Lleida tots sabem que a les 6 de la tarda és molt difícil estar al carrer. Veient...
Fa molta calor encara, sí, sí.
Sí, ara tenim un bon cap de setmana, sembla que han baixat les temperatures. Sí. Però de totes maneres, això ho sabem ara. Llavors, no ens la podem jugar perquè ha hagut anys que hem hagut de suspendre fins i tot alguna actuació per la tarda, i ara sí que hi hem portat el festival cap a més el vespre nit, ja com aquesta franja dels matinals, després ja tarda, i sí que hi ha espectacles de nit, com bé deies, que els fem a la pista, i cada dia n'hi ha un que és a les 4:11, i el dissabte s'allarga una mica amb els ponent roots, però sí, ja els espectacles com diguéssim d'un format més gran per la nit a la pista.
Més orgullosa, però sí que em digui, escolta, recomana'm en dos o tres, doncs perquè us ha costat més, perquè venen de lluny i no tenien previst i al final sí que han parat el Sir Picat, que diguis, escolta, aquest segur que no us els heu de perdre.
Sí, és complicat això.
Ja ho sé.
Ho pregunta molta gent, de fet, però clar, també és evident que les companyies internacionals sempre són un esforç perquè és més complicat. Nosaltres som un festival petit, però bueno, compartim també amb altres festivals tires, i podria parlar del 15 Feet, que és una companyia belga que actuen molt per tot el món, i és una sort poder-los tenir aquest any com a cloenda del festival, perquè a Lleida només han actuat una vegada al Festival de Ballola fa uns quants anys, i és una proposta, és la primera vegada que actuen a Catalunya amb League of Legends. Llavors és una proposta superinteressant. També hi ha els etíops Kine Circus, que també estan de gira i els podem tindre el dissabte a la nit. I bueno, després les propostes de casa, com no, de lleidatans, de jam, dels toms creatius, la raspa, que són d'aquí al costat del Torricó, i Guillem Albà, com no, també. Bueno, jo crec que hi ha diversitat per tots els punts i per tots els gustos.
Molt bé. Hi ha espectacles gratuïts, n'hi ha de pagament, això ho teniu tot a circpicat.cat. Allí teniu també la manera de comprar les entrades directament. De fet, estic mirant i són 5 els espectacles que teniu de pagament, realment.
Sí, de fet, aquest any una de les coses que vam fer per celebrar els 10 anys va ser aquesta. Vam dir, bueno, celebrem-ho també amb el públic, que ha vingut tots aquests anys, i una bonica manera de celebrar-ho ens va semblar que podia ser que tots els espectacles de carrer fossin gratuïts. Llavors, els que són de pagament són només tres, el que passa que un és més d'un dia, i llavors, bueno, dos d'ells són de diferents passes, i per això, però són de petit format, són de molt petit format, i per això, per regular una mica l'aforament, tot això, sí que ho hem fet amb una entrada de 3 euros. Però la resta d'espectacles, podríem dir que tot el gruix dels espectacles del festival són entrades gratuïtes i sense... no cal ni agafar entrada ni res, perquè els espais són molt grans, està obert,
molt bé.
I creiem que tothom ho poden veure bé.
Doncs mira, és veritat que això, quan el Jordi i el seu equip estan dissenyant el cap de setmana i els espectacles i on col·locar-los i els horaris, no ho teníem previst, però com bé deia al principi, ha quedat, crec, un cap de setmana en què les temperatures donaran una treva, i com que la major part ho teniu a l'aire lliure, jo crec que és una bona oportunitat. A més, coincideix amb aquest desè aniversari, que és molt maco arribar a aquestes xifres tan rodones, perquè ens acostem al Picat aquest cap de setmana i gaudim d'aquests espectacles de circ. Algunes són clàssiques, que ens agradarà veure-les igualment, i d'altres força innovadores. Circpicat.cat. Com deia el Jordi, no cal ni que et miris l'edat que tens per anar al Picat aquest cap de setmana a gaudir del circ. És igual, és molt intergeneracional això. Circpicat.cat, desena edició. A la web teniu tot el programa de aquest divendres. Avui teniu a les 8 del vespre L'ànsia per volar, i a 11:15 Homenaje, i demà dissabte, doncs, a partir de les 12 hi ha un espectacle, i a partir de les 6 és quan comença, de manera interrompudament. Igual que diumenge, a les 12 hi ha un espectacle, però a partir de les 6 és quan teniu un espectacle rere l'altre. Es tracta de triar, fer el vostre itinerari i que us doni temps d'arribar tot plegat. Jordi, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu i que ens haguis comentat aquesta desena edició. Circ Picat és una oportunitat de gaudir del circ al Picat. A més, Jordi, aparcament tot fàcil, tot està relativament a prop. Es tracta d'arribar, deixar el cotxe i moure's pel municipi,
Sí, ja, bueno, tot que diem, no? Tenim un espai, som privilegiats de tenir aquest espai que tenim aquí. Llavors, no hi ha activitat esportiva, llavors hi ha molt lloc per aparcar, els locals del poble, tothom. La gent pot provar la gastronomia local.
També. No, per això t'ho dic. és arriba, sí, sí, aparca, sí, sí, i oblida't del cotxe i mou-te caminant, perquè a més és veritat, els restauradors de la zona segur que estan contents i que estan fent propostes especials per aquest cap de setmana, i és, escolta, mira, entre espectacle i espectacle anem a fer un, jo què sé, unes tapes, anem a sopar, anem a berenar o anem a dinar, per tant això cadascú ho tria ja. Jordi Escuer, escolta, enhorabona per la desena edició i per aquest cap de setmana. Que vagi tot molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I amb aquesta sintonia parlem de cinema, camí cap a la una de la tarda, i ho fem doncs amb la Laura González, que és la que hi entén i és la que porta anys il·lustrant-nos sobre què, bueno, no, què hem de veure o què no, no, perquè això no ens ho diu. Ella et diu de què va cada pel·lícula i cadascú decideix. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, aquest
servei... Gràcia.
No, no, però aquest servei només me'l fa a mi. I a mi em diu, no, aquesta no és per tu, aquesta no cal, aquesta tampoc. Aquesta sí.
Home, és que si no les he vist, tindria delicte, no?, també dir-vos, mira, aquesta sí, aquesta no. No, les pel·lícules s'han de veure. A vegades hi ha pel·lícules que val la pena veure-les només per una escena, però ja valen la pena de veure.
Bueno, tens tota la raó amb això. Hi ha d'altres crítics que potser a vegades s'excedeixen amb la seva... bueno, amb les seves recomanacions, però no entrem en aquest món. Laura González, escolta, que estem a punt d'obrir juliol. Ara a poc a poc sí que aniran arribant aquestes que ja són de cara a l'estiu, no?, de pel·lícules.
Pues tampoc, vull dir, què vol dir unes pel·lícules de cara a l'estiu?
Bueno, no sé, sempre, no, de cara a l'estiu vull dir, no de cara a un estiu, sinó que sé que aquest estiu hi ha un parell de llançaments que fa dies que s'estan anunciant.
Bueno, però ja arribaran, de moment encara no.
Encara no, això vull dir. Bueno, quantes estrenes tenim avui?
Doncs tenim una desena.
Una desena.
D'estrenes.
T'ha donat temps a... T'ha donat temps a anar al cine?
No. I mira que ahir tenia moltes ganes i vam fer una cosa molt interessant al Funàtic, perquè estan implementant pues, cosetes originals i diferents per incentivar que la gent vagi al cinema, i ahir feien un birrafòrum, vale, que tu pagaves 7 euros d'entrada perquè hi havia dia de l'espectador i tenies dos cerveses. A part, se feia una connexió online amb un dels actors de la pel·lícula del... El fantàstico caso del golem o algo així, es diu, aquesta espanyola, feien un contacte amb Xavier Botet, que era un dels actors, i volia anar-hi, però, clar, jo que molts dies molt cansada ja.
Bueno, ja arriba...
Faig gran.
No, home, això no, però ja arribarà èpoques millors, això no pateixis.
Sí.
Vinga, va, anem directes cap a les estrenes, perquè... Bueno, a veure si en trobo alguna. Vinga, a veure, què m'expliques?
Pues mira, començarem amb dues pel·lícules d'animació. Una es diu Ruby, aventures d'una kraken adolescente. I és una pel·lícula d'animació de DreamWorks. La Ruby és una noia de 16 anys, dolça i una mica sapastre, que només vol encaixar amb la resta dels seus companys d'institut. No obstant això, la seva mare doncs, no la deixa anar a la platja amb els seus amics i posar-se dintre de l'aigua. I diràs, per què? Pel tema de que no li agafi un tall de digestió? Doncs pues no. El dia que la Ruby se salta la prohibició, descobreix que és una descendent de les grans reines guerreres dels krakens i que està destinada a heretar el tron de la seva àvia i a combatre unes malvades sirenes per preservar la vida de les espècies marines. I dic jo, no seran més perillosos els abocaments descontrolats de deixalles al mar?
Sí,
no sé,
sí, sí, segurament sí,
Potser com fer una mica de conscienciació, Després tindrem també The First Slam Dunk, que és una pel·lícula, és un ànime que ens arriba del Japó i explica com un delinqüent juvenil s'inscriu en un equip de bàsquet motivat per la passió que sent una noia que li agrada per aquest esport. A través de les aventures amb l'equip i dels partits, doncs, el personatge viurà una història de superació en clau de dramèdia. Hi ha moments còmics, però bueno, en general és drama. Aquesta pel·lícula doncs, serà coneguda pel títol de la sèrie homònima, Slam Dunk, que se metia a TV3. Uh-huh. No sé si... Després, vinga, anem a una pel·li d'Argèlia, que és un drama, que es diu Houria, Freedom, o sigui, llibertat, que té per protagonista una jove ballarina amb molt de talent. Llavors, per seguir lluitant ella pels seus somnis i aconseguir una mica de diners, doncs participa en apostes clandestines. Però una nit, després d'haver guanyat molta pasta, és atacada. Aquest fet traumàtic doncs, la deixa muda, la deixa sense parla i ella no dubtarà en utilitzar la dansa com a via d'expressió, d'escapament i de lluita. La veritat és que pinta molt bonica, eh? Així visualment, bueno. No sé, és una pel·li que jo podria anar-la a veure, saps?
Yeah.
Hauria. Pel·li d'Argèlia. Me sembla exòtic, no? També anar a veure.
Posa-la
de fora d'Europa.
Posa-la a la teva llista de possibles.
Sí. Sí, perquè a part és una llista, és com molt... Tu saps quan fas els horaris del setembre que marques dilluns i març? Doncs la meva com per columnes.
Bueno.
Puc esperar que surtin a les plataformes.
Vale.
Vinga,
què més tindrem?
Tindrem una pel·li d'Irlanda, que també és un drama. Tenim un munt de drames.
Per començar l'estiu, així, drames?
Sí, comèdia poca, però no dir gens.
Ah.
Vale, mira, l'altre drama que t'explico és Aisha. L'Aisha... És una noia, una jove nigeriana, que busca asil internacional a Irlanda, però es troba atrapada en el llindar del sistema d'immigració del país. Durant aquest temps, troba una amistat amb un expresidiari, a qui coneix en un dels centres d'allotjament. Però llavors, doncs, quan s'estan fent amics, doncs el futur de l'Aisha es veu amenaçat per la possible tornada al seu país.
Vale.
Vale? Després tindrem una pel·lícula belga que es diu Vesper i està ambientada en un futur distòpic després del col·lapse de l'ecosistema terrestre. La Vesper és una nena de 13 anys que lluita per sobreviure amb el seu pare paralitzat en aquest planeta que està això, destruït. No? Llavors coneix una misteriosa dona amb un secret que obliga amb aquesta nena a utilitzar el seu enginy, la seva força i les seves habilitats en biohackage per lluitar per la possibilitat d'un futur a la Terra. És una pel·lícula molt rica visualment, amb uns efectes visuals de fantasia, així, amb espècies... Una mica Avatar, eh?
Ah.
Sense... Però Avatar són paraules majores, també.
Però això en quin planeta dius?
No, a la Terra. Però
a la Terra.
Després d'un col·lapse biològic de l'ecosistema, no?
Però o sigui, això representa en el futur o una realitat paral·lela?
No, és un futur distòpic.
Vale.
Que jo sàpiga que és un futur distòpic. Que després es faci un giro de guió la pel·lícula i se torni una mica com passava amb el planeta de los simios, no? Que a hores d'ara ja es pot fer spoiler perquè té menys de 40 anys la pel·lícula. Vale?
Escolta,
sí,
ara que...
Si no l'hagi vist i se vulgui sorprendre amb l'aparició de l'estàtua de la llibertat, doncs arriba tard, ja.
Ara que dius això, qui no l'hagi vist, recomano començar per la clàssica, oi? O no?
Sí, les de Tim Burton te les pots saltar. Dolenta.
Bueno, quantes estrenes ens en queden? A veure, quantes de la llista?
Ens queden 2, 3, 4, 5.
5,
mira,
estem a la meitat.
Una altra pel·lícula... Sí, vai ràpid, va.
Que no t'ho dic, és per portar el compte.
Ah, vale. Doncs bé, l'altra pel·lícula que us explico és El Zorro. És una pel·lícula austríaca que és una història real, la del Franz Streitberger, que és el besavi del director de la pel·lícula, que era un missatger en motocicleta de l'exèrcit austríac quan va ser reclutat per la Wehrmacht després de l'anexió nazi. Un dia, abans de l'atac dels aliats, el protagonista troba un cadellet de guineu malferit i decideix cuidar-lo. Aquesta guineu s'acaba convertint en la seva millor amiga i acompanya el soldat durant gran part de la guerra. Fins que, al 1941, aquest protagonista, el Franz Streitberger, és enviat a un nou destí, que és el front de Rússia. És un drama bèl·lic sobre l'amistat.
Déu-n'hi-do.
Vale? Sí.
Però l'han titulat El Zorro?
Sí.
Ja, pues, ja saps que això pot portar confusió, eh?
Bueno, però si mirem el títol original de Afux, que és en austríac, doncs...
Ah. T'ho dic perquè vull dir que la gent no s'esperi veure la segona part del Banderas...
Claro, no. La màscara del Zorro.
Això, no.
Que ja n'hi havia de segona part. La màscara del Zorro era segona part,
ah,
no?
Ah, sí, potser sí. No ho sé, eh? La veritat és que no ho sé. Però vull dir que no és el Zorro aquell, eh? El de l'època dels colonitzadors cap a Sud-amèrica i tot això,
Mèxic, no?
Vinga, va, sí. No. Què més?
Vinga, Repostero i Chef. És una pel·lícula francesa. És també una dramèdia sobre el competitiu món de la cuina i la reposteria. Mira, des de ben petitet, en Jacid té una passió, que és la pastisseria. Llavors, ell ha crescut entre famílies i centres d'acollida tota la seva vida i té un caràcter una mica indomable. Però per tenir èxit en la seva carrera professional, haurà de superar pues, els seus traumes i canviar una mica la seva actitud. Vale?
Ja, però vale, però hi ha alguna relació entre mig o no? Sempre bueno, hi ha algun problema.
És com història de superació, perquè ell pues, primer entra en un restaurant, allí li criden l'atenció, li agrada una noia, ha de presentar-se en un concurs, saps? Vull dir, al final és un concurs sobre reposteria, França, tal, amb repercussió internacional... Vull dir, d'això va la pel·lícula.
Bueno.
Vinga, tindrem també una pel·lícula italiana que es diu El primer dia de mi vida. I és una dramèdia també, amb més drama que comèdia, va sobre un home misteriós, que és el Toni Servillo, que es presenta a quatre persones que han tocat fons i volen acabar amb tot, vale? Amb les seves vides volen acabar. Ell els ofereix un tracte. Tenen una setmana per tornar-se a enamorar de la vida. La seva intenció és ensenyar-los-hi com seria el món sense ells i ajudar-los a trobar un nou sentit a la vida, un nou sentit a les seves vides. I els que esteu a l'estiu, aprofiteu les vacances també, si esteu desmotivats a les vostres feines i a les vostres vides, per tornar-nos a enamorar de la vida, feu el favor, ¿vale? Que ja tenim prou tristol.
Sí,
i a sobre aquí ens foten drames amb paga, eh? Ja veieu que les estrenes no ajuden. Doncs bé, que venga, tindrem també una pel·lícula que és un drama romàntic amb un rerefons de les relacions actuals a través d'internet i les xarxes socials i la importància de la imatge en aquestes, que es diu Unicornios, ¿vale? Unicorns, és mitjat català, en castellà, vull dir, si la podeu veure en versió original, doncs pues millor, perquè així empatareu els diferents idiomes. Doncs bé, la Isa és la protagonista i ho té tot. Ella és guapa, intel·ligent i és segura de si mateixa. És feminista i poliamorosa i defensa la seva vida amb passió. Un dia el Guillem, que és una de les seves parelles, li proposa la monogàmia, però ella no ho acaba de veure clar i ell trenca la relació. Llavors, a partir d'aquest moment, ella es comença a fer preguntes i la seva vida comença a esfondrar-se a cop de clics, likes i judicis morals en una teranyina en la qual s'han convertit les xarxes socials avui en dia. I l'última estrena de la setmana és La paradoja de Antares, que és un drama de ciència-ficció que exposa una cursa contra el rellotge en la qual la protagonista es veurà obligada a escollir com passar les seves pròximes hores. Bueno, pues com l'espectador, saps? Que també decideix les seves pròximes hores quan entra a una sala de cine. Ella ha de decidir o enfrontar-se a un drama familiar crític o bé intentar donar resposta a una de les grans preguntes, una de les preguntes més importants de la humanitat. Hi ha algú allí fora? Hi ha vida a altres planetes?
Però a veure, o sigui, pot triar el que vol fer?
Home, claro, ella està treballant en un observatori, penso, en un centre d'investigació, intentant contactar amb vida extraterrestre. Llavors, a fora del laboratori, pues, té una vida també, saps? Però sembla que li importen més les vides extraterrestres que la seva pròpia vida. Així te lo digo. Sí. Que també fan ganes, de dir, pues, jo m'aboco a la feina i passo d'aquests drames familiars que tinc. Pues, sí,
bueno,
a vegades passa això també.
Home, i si és per parlar amb un alienígena, doncs també li pots explicar les teves penes. Clar, si fa anys que ens escolten...
Sí. Claro.
Igual les entenen. En fi, bueno, tot és pel·lícules, això, eh? Són aquestes 10 estrenes, estan en cartellera des d'avui, són la primera cartellera del mes de juliol d'aquest 2023 i, escolta, i la Barbie aquella arriba o no arriba?
Ja arribarà, no tinguis pressa. Aquí el que se porta últimament és fer molta promoció. És com fer els singles, que ara cada single que fa un artista doncs treu un vídeo també, llavors és com... No, explotes una sola peça, una sola creativitat en molts vessants.
Clar, t'ho dic perquè ja l'he vist anunciada, tan anunciada, he vist dos trailers diferents, he vist cartells, jo pensava que s'estrenava ja. A veure, no sé si l'aniré a veure, però em fa gràcia pels actors, però deu estar al caure, no?
Ja te l'anunciaré quan arribi.
Vale.
Tu la pateixis, no tinguis pressa.
Tu la tens a la primera columna, no? Aquesta d'anar-la a veure...
Encara no, perquè com que no s'ha estrenat, jo no fico a la graella, no fico coses que no s'han sortit encara, no, perquè després te portes xascos també.
Però saps que ha de sortir, per tant ja ho has de preveure.
Sí, però no s'ha de crear hype. Jo soc partidària de la paciència i cada dia més de les pel·lícules lentes, eh?
No. 90 minuts, ja de temps de sobres per dir-ho tot amb 90 minuts.
No he dit llargues, he dit lentes.
Ja, però és que les que són lentes són llargues.
Com?
Les que són lentes són llargues. Funciona així?
No estic d'acord. No, perquè bueno. Toda la vez, en todos sitios al mismo tiempo, és una pel·lícula de quasi 3 hores, si no fa 3 hores, i és una pel·lícula que té un ritme trepidant, està en tensió tot el rato. Jo quan me refereixo a pel·lícules lentes, que hi ha pel·lícules lentes d'una hora i mitja, però que s'explayen en els planos, en la fotografia, en el silenci, a mi aquestes m'agraden cada dia més.
Vale. Doncs,
no,
no, o sigui, a veure, jo sempre dic el mateix, vull dir, imagineu-vos la Laura i jo quan anem al cine, junts, cadascun anem a una sala diferent, ens trobem a la sortida, a l'entrada i a la sortida, i ja està. Vull dir, no
això tampoc és veritat, que m'adapto a tot, jo. Que vaig a veure pel·lis de tot.
Molt bé, Laura González, va, a veure si et pots escapar al cinema, ja m'ho explicaràs. Cuida't, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, adeu.
Doncs apa, que ens plantem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida, amb l'Espai Groc, que hi ha propostes, encara que estiguem a punt d'arribar al juliol, propostes més que interessants per aquests propers dies a Lleida i Rodalies. Sense anar més lluny, aquest cap de setmana, ja saps, tens el Circ Picat al Picat i més coses que t'explicaré en uns minuts a l'Espai Groc.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. PP y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno en Extremadura. Ha sido el culebrón de los pactos tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Ni contigo ni sin ti. Bueno, pues al final ha sido contigo y Vox entrará en el gobierno extremeño después de un mes y dos días de desencuentros en los que se coqueteaba incluso con repetir las elecciones. En el centro del pacto está la potente Consejería de Agricultura y Ganadería, una de las más importantes, ya que el sector agropecuario es fundamental para la economía regional extremeña y también española. Para hacernos una idea, un 6% de las tierras de cultivo de toda España están allí en Extremadura y un 16% de la superficie de pastos nacional. La ganadería y la agricultura, su producción y distribución tienen un peso muy importante en el PIB regional y mantienen miles de puestos de trabajo. Se puede decir que esta consejería es la joya de la corona y maneja uno de los presupuestos más altos, por encima de los 1.200 millones de euros. Además, se considera que un caladero, que es también un caladero importante de los votos de Vox, pues está precisamente ahí, en ese sector agrícola y ganadero. Así que es normal que el partido de Santiago Abascal reclamara esta consejería y que el PP fuera reticente a ceder sin más. Pues enseguida vamos a conocer en qué queda el pacto, la letra pequeña, porque acaban de firmar ahora mismo el acuerdo en la Asamblea de Extremadura. Precisamente allí acaba de intervenir María Guardiola, la que va a ser nueva presidenta de Extremadura, y en este momento está interviniendo Ángel Pelayo Gordillo, que es el portavoz de Vox en la Asamblea extremeña.
Manifestaciones, ustedes, aquellos de ustedes que me conocen saben que me gusta serlo. Y voy a dar unas ideas acerca de lo que hoy se ha firmado en la Asamblea. Hoy es un día histórico. Y la mejor demostración de que hoy es un día histórico es la expectación manifestada por la presencia de tantos de ustedes en esta sala. Y es un día histórico porque por fin...
Bueno, día histórico califica la jornada de hoy Ángel Pelayo Gordillo, el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, que está interviniendo en este momento después de que lo haya hecho María Guardiola del Partido Popular. La piedra angular, como estamos contando, la piedra angular de este acuerdo es la Consejería de Agricultura y Ganadería, y vamos a saber si al final optan o no por dividir esa piedra y si reparten la gestión de estos elementos fundamentales en la economía extremeña. El PP y Vox tiran pelillos a la mar, lo que no significa que la mar deje de estar revuelta. Guardiola será la presidenta regional, salvo sorpresa, pero la verdad es que tal y como estaba la situación hace una semana, incluso se puede decir que hasta ha tenido suerte. Ahora Guardiola tendrá que lidiar, eso sí, con la hemeroteca, porque ya le están recordando todo lo que ha dicho, todo lo que ha soltado por esa boquita en las últimas semanas sobre Vox. Mientras tanto, la izquierda ha visto esta mañana cómo se esfumaba de un plumazo la posibilidad de repetición electoral, donde el PSOE podría haber mejorado sus resultados a tenor del sainete que estaban montando el PP y Vox. Salvo sorpresa, como decimos, no habrá bola extraelectoral para Guillermo Fernández Vara, quien ya ha anunciado que retira su candidatura para la investidura, como adelantábamos esta mañana precisamente aquí, en COPE. Pues además de la noticia que está en Extremadura, sin duda, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y es que muchos empiezan las vacaciones desde hoy viernes. Tú y yo no, pero por ahora. Vamos a continuar con el sol como protagonista en general, pero apretará menos en los próximos días porque acabamos de decir adiós a esa ola de calor. Las temperaturas van a ser más suaves en este inicio de julio. El domingo es cuando podemos tener alguna lluvia aislada, sobre todo por la zona norte y centro de la península, pero eso, chaparrones aislados. También contamos que la tasa de paro en la Unión Europea continúa estable mientras España sigue en primer lugar. 3 de cada 10 jóvenes españoles carecen de empleo, un 1% más que hace un año, mientras que en el resto de Europa la tendencia es la contraria y aumenta el empleo juvenil. Y además, la Sala Estampa de la Santa Sede ha publicado algunos detalles de la visita a Moscú del cardenal Zuppi, mediador del Papa para la paz en Ucrania. Durante las conversaciones con altos funcionarios de Rusia y con el patriarca ortodoxo Kirill, se insistió mucho en el aspecto humanitario de la iniciativa, así como en la necesidad de alcanzar la paz. El cardenal Zuppi pondrá en conocimiento del Papa los resultados de esta visita.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A todas las miradas puestas en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
En la sede de la Real Federación Española de Fútbol, donde estaba previsto que a esta hora Jorge Bilda diera la lista definitiva para el Mundial de Fútbol Femenino de este verano, Andrea Peláez.
Ya tenemos a las 23 futbolistas que definitivamente forman esa lista de futbolistas que viajarán al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Las futbolistas que no entran en esa lista son Helene Lete, Jana Fernández, Sheila García, que había abandonado la concentración por lesión, Fiamma Benítez, Maite Oroz, Irene Guerrero, Inma Gavarro y Marta Cardona. Esos son los descartes de Jorge Bilda para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
Gracias, Andrea. Hoy también estamos pendientes de la votación de cambio de escudo en el Atlético de Madrid. Los socios tienen para hacer llegar su voto hasta las 2 de la tarde, así que en menos de una hora sabremos si se vuelve al escudo histórico o si se mantiene el actual. En el mercado de fichajes del día destaca la renovación de Raúl García con el Athletic de Bilbao por una temporada, y en el Villarreal llega fichado Terrats del Girona y se marcha Bulay Díaz. Y en tenis, hace una hora se ha sorteado el cuadro de Wimbledon. La fortuna no ha sonreído a Carlos Alcaraz, que tendrá un camino bastante duro si quiere ganar su primer torneo británico. Debutará el martes contra Shaqdi y a partir de ahí en octavos podría medirse con Zverev, en cuartos con Tiafoe, Medvedev en semifinales y Djokovic en la final.
Gracias, Santi. Estás en Mediodía Cope.
I tot seguit escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
Voluntaris i temps lliure. Estimats diocesans, repassant els comentaris que escric cada diumenge i publique aquí de paraula a la COPE, percebo que pràcticament cada any m'he dedicat un a reflexionar sobre les colònies d'estiu, l'educació en el temps lliure, els centres d'esplai. Interpreto que és un tema que em preocupa i del que m'agrada opinar. També veig que desitjo reconèixer el treball de tants responsables dedicats a aquesta noble tasca educativa. Un punt més gran de reconeixement per agrair a tots aquells que ho fan de manera gratuïta. I molt més, des del meu punt de vista eclesial, comprovar que la primera motivació d'aquest servei és la conseqüència de la fe que professen, coherents amb la seva confiança en Déu. S'imposen també com a obligació la tasca de transmetre el missatge de Jesucrist. Segurament és complicat aconseguir l'equilibri entre la fe, l'educació i la cultura, però no hi ha el menor dubte que ho intenten tots ells en tot moment. Alguns, en la seva crítica constructiva, opinen que es nota poc aquesta transmissió de la fe, altres que és massa. Opinions no en falten i cadascú és lliure d'expressar la seva. El que no podem perdre de vista és el compromís i l'agraïment a tots aquells que donen el seu temps per afavorir el creixement equilibrat i solidari dels més joves. Des d'aquí faig una crida perquè tots afavorim l'existència i la proliferació d'aquests centres d'educació no formal. M'agradaria que totes les parròquies i col·legis catòlics insistissin en la pervivència d'aquesta forma d'apropar-se als sectors més joves. Per fer realitat aquest desig, és necessari que hi hagi educadors convençuts de la seva missió i que posin per davant el seu servei als propis interessos o gustos. En aquests moments, aquest tipus d'educadors haurien de ser els models a imitar per tots. Per això jo vos poso com a exemple un home, un professor de l'Episcopal, Javi García, que va morir fa 2 mesos en accident de tràfic. Ens va sorprendre agradablement els centenars d'assistents al funeral del nostre amic. Ara fa 2 mesos que va morir, i a la catedral hi havia moltes llàgrimes, sinceres pregàries i gratitud immensa per la seva vida entregada de forma voluntària a aquesta dinàmica de millorar el nostre món amb la tenacitat de posar al cor dels més joves sentiments de solidaritat i de gratuïtat. I tot això des d'una fe profunda en Jesucrist. No sabia i no volia actuar sense la referència al mestre en majúscula, en l'ensenyament del qual es va moldejar per donar el millor de la seva vida i de la seva professió docent als altres. Molts anys de professor amb l'admiració entusiasta dels seus alumnes, però molts més anys de dedicació a aquest món del temps lliure. Gràcies pel teu exemple, Javi. Esperem que aquells que el van conèixer rebin de gust i amb major exigència el teu mode d'entendre la fe i el servei. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. 10 minuts per sobre de la 1, divendres 30 de juny. Avui acabem el mes de juny, demà ja és 1 de juliol. Hores d'ara, per sobre dels 25 graus a la ciutat de Lleida, unes temperatures que han quedat, doncs, evidentment, condicionades per els núvols i, sobretot, la mínima d'aquesta nit, que a Lleida ha estat de 17,1 graus, degut a les pluges intenses d'ahir al vespre-nit. Unes pluges que van deixar força aigua a tota la província de Lleida. A la ciutat de Lleida estem parlant d'uns 15 litres per metre quadrat, però sobretot més cap al nord és on va descarregar més, i malauradament, doncs, en mode de tempesta i en alguns llocs fins i tot calamar-se. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, que ens espera allí el Saïd Esbai per buscar aquesta previsió meteorològica per avui i per de cara al cap de setmana. Saïd, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida, temperatures en descens, arribant fins als 28 graus de màxima a Lleida, ciutat, Balaguer i Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 19 graus de temperatura màxima a Viella. Respecte al cel, al Pirineu, ennuvolat amb precipitacions, i a la resta, intervals ennuvolats, també sense descartar algun xàfec tendint a poc ennuvolat. A més, vent de component oest. Per demà dissabte, temperatures en general en ascens, amb 33 graus de màxima a Lleida, ciutat, 30 a Balaguer i Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. Respecte al cel, al Pirineu, ennuvolat amb probables precipitacions ocasionals, i a la resta, predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de nuvolositat d'evolució diurna. A més, vent fluix també amb predomini de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Ara temps d'arrossos a la nostra cuina de dilluns a divendres. Arròs de conill i caragols, melós de bacallà, bolets i verduretes i de peix de temporada. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wonder. Ampli aparcament. Reserves al 973 22 45 98. Dimarts, tancat per descans setmanal.
Aquest agost gaudeix amb el festival Arts d'Estiu i el Periòdico dels millors concerts al costat del mar. Luz Casal, de Tiets i els Amics de les Arts, Carlos Rivera, Ara Malikian, Rosario, Los Secretos, Víctor Manuel i molts més. Arts d'Estiu a Pineda de Mar. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a artsdestiu.com.
Vinga, busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
De veritat que de vegades la comunicació dels organismes oficials deixa molt que desitjar. Amb una cosa tan fàcil com és el tema dels triangles d'emergència als vehicles. Avui és 30 de juny i és el darrer dia en el que serà obligatori posar-los a autovies i autopistes. O sigui, a partir de demà, no. A partir de demà, no. Només autovies i autopistes. Tot això és perquè s'han adonat que la gent, ja saps que els triangles s'havien de col·locar a 50 metres del vehicle, tant al davant com al darrere, doncs que hi ha hagut massa incidents amb accidents de persones, doncs, que estaven col·locant els triangles. Com que resulta que les persones que estaven col·locant els triangles, en lloc de, escolta, surto de la via, vaig per fora de la barra, de la barrera protectora, i entro on he d'entrar per posar el triangle, van pel mig i els han atropellat, doncs ara canviem la norma per tots. Una norma que recordo que quan va sortir era inamovible. És a dir, o sigui, això dels triangles, perquè és veritat que quan venen canvis, tots ens queixem, dic, ara hem de portar triangles tots al cotxe, posar-los i tal, a poc a poc, escolta, ho acabes acceptant, quin remei, i ho fas. Llavors la DGT, la Direcció General de Tràfic, va dir que, vaja, vull dir que era inamovible, que no es podia viure sense triangles. Bé, doncs uns anys després, ara resulta que sí, que l'autovia i autopista, a partir de demà 1 de juliol, no serà obligatori. Però llavors, què passarà? És a dir, tu tens una avèria, deixes el cotxe al voral i no el marques. O sigui, és aquesta l'increment de seguretat, deixes un cotxe allí aturat. Doncs bé, aquí ve l'embolic. I és que ja fa uns mesos existeix una llum que es posa al sostre, que es diu V16, V16, i que serveix, doncs, per emet una llum quan la poses al sostre i s'enganxa amb un imant, si no el tens de vidre, i amb això avises. I amb això, doncs, representa que, clar, no t'has de moure per la via per col·locar el triangle. Fins aquí tot perfecte. És obligatori això demà? No. No. Resulta que no és obligatori. Per què? Perquè resulta que no ho serà fins l'1 de gener del 2026. I des d'ara fins al 2026, doncs mira, posa-ho si vols, i si no vols, no ho posis. És així. Des de la DGT diuen que aquesta mesura afecta només aquells que encara no tenen els senyals V16, dispositiu que ja està disponible, però que no serà obligatori fins a l'1 de gener del 2026 per autopistes i autovies. T'ha quedat clar que has de posar demà? No, és veritat? Doncs a mi tampoc. Això és comunicació oficial de la DGT. És a dir, què poso jo demà? Poso el triangle? És a dir, no em queda fins i tot ni clar si posar el triangle demà en una autovia és multable o no. Després l'altre, han passat comunicació a totes les policies del territori perquè no et multin, perquè et poden multar si no el poses. Però i si el poso? Em multaran o no? I la llumeta ha d'estar homologada? La puc posar? No la puc posar? Doncs això és el que ens explica la DGT. Això i no res? Doncs ja veus. El que t'explicava de l'estació d'autobusos a Lleida. La Generalitat, que ara ja no és del mateix color que l'Ajuntament de Lleida, curiosament, ha anul·lat la inscripció al registre d'entitats urbanístiques col·laboradores de la modificació de les bases i els estatuts de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació en què està prevista aquesta futura estació d'autobusos, el magatzem dels docs i l'entorn de la Meta, la qual cosa representa una trava per poder dur a terme aquest projecte que té un pressupost de 44 milions d'euros, les obres del qual ja han estat licitades i han rebut 21 ofertes, la majoria de grans constructores. Aquí el que passa és que els propietaris d'aquests terrenys els van dir, bueno, tranquils, mira, us donarem uns altres terrenys que tenim a Copa d'Or, fem la permuta i ja està. Però hi ha uns propietaris que no hi estan d'acord. I, per tant, no es pot fer. Això ja passava, abans de les eleccions. Des de l'Ajuntament van dir que tranquils. Que sí, home, sí, que, no, que es podia fer. Ara que han canviat de color polític, és curiós perquè la consellera de Territori, que té previst visitar la ciutat de Lleida, es reunirà amb l'alcalde de Lleida per abordar aquest futur projecte, però és que és curiós que és la mateixa Generalitat la que ha fet marxar enrere després que aquesta família presentés un recurs d'alçada. Ja fa dies que el va presentar, abans de les eleccions. Però és igual, aquí no es va saber res fins ara després. Si haguessin seguit del mateix color, estaríem parlant d'això ara o no? Tu què creus? 664-526-180. Envia un missatge de veu o de text. Mentre, al ple de la paeria, s'ha aprovat el cartipàs, s'ha donat llum verda amb aquest cartipàs municipal, amb els vots favorables de l'equip de govern del PSC, també del Partit Popular i Junts per Cat. Vox hi ha votat en contra, mentre que Esquerra i el Comú s'han abstingut. El document que estableix el funcionament del ple i l'estructura de la corporació comptarà amb 4 tinences d'alcaldia i 15 regidories. Els partits que formaven l'anterior equip de govern, format per Esquerra, Junts i el Comú, en una part, han criticat l'atorgament de la figura de cap de l'oposició al popular Xavier Palau, ja que consideren que es tracta d'una figura excepcional i que no té sentit a la composició actual del ple, on el PP té 5 regidors, els mateixos que Esquerra i Junts per Cat, però que va traure més vots. Per tant, si els hem d'ordenar, doncs ja està. Això és com si fa 4 anys Esquerra i el PSC tenien els mateixos regidors, però Esquerra tenia 81 vots més. Si no s'haguessin posat d'acord en primera votació, l'alcalde de Lleida hagués sigut Miquel Pollo igualment, per 81 vots. Clar, si llavors diem, no, mira, és que no té sentit perquè per 81 vots no pot ser, doncs ho sento, això funciona exactament el mateix. El cap de l'oposició és el segon partit amb més representació, i en aquest cas és Xavi Palau del Partit Popular, per 300 vots o per un vot, és igual. Perquè per aquesta regla de 3 no podem parlar d'altres decisions bastant pesants només amb el 50,1%. Oi que no? Doncs és exactament el mateix. Per tant, així ha quedat i, a priori, així és com quedarà els propers 4 anys. O no. Veurem si s'aguanta o no, perquè no sé si hi haurà molts canvis o pocs. Vinga, que fem una pausa rapidíssima. I tenim l'Espai Groc ja aquí.
COPE Lleida. Estàs informat.
Reservar ya tus uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si lo haces antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Ara sí, que ja anirem directes cap a les 2 de la tarda. Ja saps que és el darrer divendres del mes de juny. A més és divendres i a més, doncs és això. Camí cap a les 2 vol dir que comencem l'Espai Groc. Ja saps que és una tertúlia on t'oferim multitud de propostes de cara al teu temps de lleure, sobretot propostes del món dels espectacles, de la cultura, d'arts escèniques, de música, etc. Sempre bé, perquè tenim bones prescriptores. Amb nosaltres, la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots i a totes.
Doncs apa, que sí, avui divendres, com dèiem, darrer dia del mes de juny, demà ja 1 de juliol. O sigui, ja allò que dèiem de l'estiu, no, ja estem al juliol, Maribel. I anem a recordar, perquè ho havíem avançat la setmana passada, però és com un final de temporada, allò, por todo lo alto, a lo grande. Us dono la web, de moment, caixaforum.org/Lleida, caixaforum.org/Lleida, on teniu tota la informació. Recordeu que fins i tot per les activitats gratuïtes cal inscriure's per controlar el tema de l'aforament, perquè ja sabeu que no, o sigui, no es pot ficar tantes persones com hi capiguin en una sala, té un aforament, però vull dir que és gratuït, simplement traus el tiquet. A més, depèn de l'activitat, si hi ha diverses hores, doncs pots triar l'hora que tu vulguis i anar tranquil·la o tranquil, i escolta, endavant. A tot això, demà és dia 1 de juliol. El mes de juliol és el darrer mes en el que tindrem el faraó al CaixaForum Lleida.
Sí, sí, així és, i aquest cap de setmana, doncs, és un cap de setmana per visitar, doncs, aquesta exposició que, com molt bé tu deies, ja estem al compte enrere, no? Queden molts pocs cap de setmana i molts pocs dies.
23.
23, literalment, doncs, 23, sí, sí.
El 23 de juliol és el darrer dia.
Sí, sí, i és el darrer dia en el qual doncs, aquests objectes, millor dit, el dia 24, desmuntarem l'exposició i aquests objectes literalment doncs, tornen al British Museum. Concretament, 137 objectes. És una oportunitat única per descobrir doncs, la vida doncs, del faraó. I bé, estem doncs, molt contents, com he dit en diverses ocasions, de la reacció del públic que ha tingut doncs, amb aquesta exposició, perquè al voltant doncs, de 18.000 persones fins al moment doncs, ja l'han visitada. Tenim exaurides ja les visites comentades que oferim pel públic general cada dissabte, les visites per al públic familiar. Sí que tenim encara una oportunitat sense tenir doncs, una visita guiada a l'exposició, la possibilitat d'utilitzar doncs, el servei de mediació en sala, que com havíem repetit en diverses ocasions, aquest servei doncs, es troba els dijous, els divendres, els dissabtes i els diumenges, coincidint en aquelles franges horàries en les quals l'exposició doncs, rep més visitants. No? El visitant de Caixa Fòrum Lleida a l'exposició doncs, es trobarà doncs, una persona a la qual doncs, s'hi podrà adreçar per plantejar-li tot el tema doncs, de dubtes, qüestions, i d'alguna manera doncs, aquesta persona, sense oferir-li, insisteixo, una visita guiada a l'exposició, l'orientarà i li desvetllarà doncs, aquelles qüestions claus per gaudir al màxim d'aquesta magnífica exposició, que com moltes vegades hem comentat, doncs, és una exposició única, tant en el temps com en l'espai.
Estava pensant, Maribel, que des de que tu recordis, no sé si això havia passat que en una exposició les visites guiades s'exhaurissin 2-3 mesos abans.
Jo, sincerament...
És que, ho dic perquè sí, fa dies sí. que diem que no en queden. Sí. Vau afegir les del juny,
sí.
Les de divendres.
I es van
esgotar directes.
Sí, vull dir, ràpidament.
Per tant, l'educador que t'ensala és molt important, aquesta figura.
És molt important. És un valor afegit a les exposicions de Caixa Fòrum Lleida i bé, és una oportunitat per descobrir doncs, l'exposició doncs, d'una manera diferent.
Molt bé, anem a parlar de final de temporada... perquè el Caixa Fòrum estarà obert com a mínim fins al 23 de juliol,
sí,
però
sí.
Van tocant a fi doncs, activitats que hem estat tenint aquests darrers mesos o que t'hem estat anunciant els divendres aquí a l'Espai Groc. Anem a parlar a Maribel, estava llegint una altra història, Maribel,
sí.
que la setmana vinent, el dia 4 concretament, es poden veure coses meravelloses al Caixa Fòrum.
Sí, es poden veure coses meravelloses. Efectivament, el dia 4 de juliol, que és dimarts, a les 7 de la tarda, tenim una conferència que porta per títol Veig coses meravelloses. És una conferència que hem organitzat, o que hem programat, millor dit, en el marc de l'exposició Faraó Rei d'Egipte. És una activitat familiar... o sigui, el públic que accedeixi doncs, a la web a consultar-la la trobarà etiquetada sota l'epítet de activitat familiar, però jo m'atreviria doncs, a comentar que és una activitat adreçada per tots els públics.
Uh-huh.
És una conferència que val a dir que la vam oferir doncs, el dia 1 d'abril, just quan acabàvem d'inaugurar l'exposició amb un èxit trepidant, i això doncs, ens ha fet doncs, que aquest 4 de juliol, per celebrar aquest final de temporada, de repetir doncs, aquesta conferència. En aquesta ocasió tindrem a l'arqueòloga Núria Rosselló, la qual ens farà viatjar des de l'auditori de Caixa Fòrum Lleida a la tomba doncs, del faraó. No? I a partir d'aquí doncs, anirem travessant doncs, diversos passadissos, anirem veient els diversos jeroglífics, les diverses pintures, per descobrir com els antics egipcis veien o concebien doncs, la vida del més enllà. No? Val a dir que Núria Rosselló és una persona amb unes grans habilitats comunicatives. Deia doncs, que aquesta conferència la van fer doncs, el 1 d'abril,
sí.
Però és una oportunitat per, d'alguna manera, doncs, poder-la doncs, escoltar. I bé, doncs és una activitat doncs, d'una qualitat contrastadíssima.
Això ho feu a l'auditori del Caixa Fòrum?
Això ho fem a l'auditori del Caixa Fòrum, ho fem a les 7 de la tarda.
Per tant, les imatges que ens ensenyaran a pantalla gran.
A pantalla gran.
Perquè ho veureu bé, eh?
amb una referència constant als diversos objectes que el públic es pot trobar a la sala d'exposicions. Ah. Uh-huh. Per tant, és una oportunitat també de tenir un altre punt de vista, uh-huh, doncs, d'aquesta exposició, no? Si potser doncs, hi ha alguna persona que, que ara en aquests moments estigui escoltant i no hagi pogut doncs, gaudir de les visites comentades o del cicle de conferències que van fer doncs, a l'entorn doncs, del Nil. Aquesta doncs, és una oportunitat per completar aquest discurs, el discurs que ofereix doncs, aquesta, uh-huh, aquesta exposició.
Doncs dimarts, això, a les 7 de la tarda, caixafort.org/Lleida, allí heu de comprar la vostra entrada i si no us atenseu a Blondel directament a les... bueno, al CaixaForum i la compreu.
La comprem.
Dimarts a les 7. Dimarts a les 7,
Dimarts a les 7. Veurem, doncs, que és una activitat recomanada per nens i nenes a partir de 8 anys, però, insisteixo, com dèiem al començament, és una activitat adreçada a tot tipus de públic.
Molt bé. Maribel, anem a la nit... La nit d'estiu.
La nit d'estiu. El
la
plat fort.
Eh?
Sí, sí, així és.
Això ho teniu aquest dimecres?
Sí.
A dimecres ja.
Dimecres, dia 5 de juliol, sí, que ja n'havíem tingut oportunitat de parlar
sí.
En el teu programa.
Sí, sí, però Rica. Pensava que era lluny, no, és aquest dimecres.
És ja.
De 7 a 2:15 de la nit.
Així és. CaixaForum Lleida posa final amb aquesta temporada que ha estat presidida per magnífiques exposicions, amb una nit totalment singular, amb una nit especial, en la qual doncs, conviuran doncs, tallers, espectacles, concerts, és a dir, hem programat un ventall ampli doncs, d'activitats per celebrar aquest final doncs, de temporada, tot i que CaixaForum Lleida romandrà obert fins al dia 23 de juliol amb activitats, amb diverses activitats doncs, a les tardes adreçades especialment doncs, al públic familiar, com vam tenir l'oportunitat de parlar divendres passat, uh-huh, però sí que aquest dia 5, aquest dimecres, doncs, oferim una sessió totalment diferent, una sessió que l'oferim per primer cop en la història, en la llarga trajectòria de CaixaForum Lleida.
Vigila que igual agrada això, Maribel.
Esperem.
I et veig cada any organitzant aquests finals de festa.
La veritat és que aquest és l'objectiu, uh-huh, no? És a dir, oferir doncs, una nit, una vellada molt especial amb propostes, com et deia, doncs, de música, humor, tallers i experiències interactives per a tot tipus de públic, no? I aquí, si em permets, sí que m'agradaria, doncs, per anar, doncs...
Bueno, és que estem parlant de 7 a 2:15, mm-hmm, hi ha temps per fer moltes coses, anem a explicar-les una mica, com passaran.
I si et sembla, les anem explicant així cronològicament, uh-huh, no? El tret de sortida doncs, serà un espectacle doncs, de carrer, concretament doncs, a les 7 de la tarda, davant de CaixaForum Lleida, tindrem doncs, a la formació musical Son de Secà, que és una formació que és nacionalment doncs, coneguda, que ens oferirà doncs, un espectacle per escalfar motors, que porta doncs, per títol doncs, Posser. Es tracta d'un doncs, espectacle en el qual doncs, tot el públic no estarà doncs, inactiu, sinó que el so dels tambors convidarà doncs, a ballar, a moure's. I bé, doncs, aquest serà doncs, l'espectacle que marcarà doncs, el tret de sortida doncs, d'aquesta
vellada. Això
vellada.
Ho fareu a la zona de Blondel, per entendre'ns?
Sí, just davant del CaixaForum, precisament per cridar doncs, una mica doncs, l'atenció, no? De dir, perquè el vianant doncs, és pregunti què passa, doncs, què realment passa doncs, a CaixaForum. Pues, CaixaForum Lleida, doncs, com sempre, doncs, està de festa,
clar,
oferint doncs, una nit doncs, té
sentit,
molt especial.
Té sentit, perquè dins del CaixaForum passen moltes coses, però de vegades queden allí dins de l'edifici. Doncs, escolta, no, que aquesta vegada començarem a fora a fer soroll i a explicar-te que a dins hi passen uh-huh moltes coses. Això serà cap a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, uh-huh, puntualment. Uh-huh. I després, així, si anem així per ordre cronològic... Ja a dins, a l'interior doncs, del CaixaForum, a 8:15 i a 9:15 doncs, del vespre, oferirem doncs, un taller de gamelan. Què és el gamelan? El gamelan es tracta d'un conjunt d'instruments doncs, de l'illa de Bali i Java, és a dir, a Indonèsia, que acompanyen doncs, els rituals i espectacles de música i dansa. Es tracta, doncs, oferim doncs, dos tallers, com us deia, doncs, a 8:15 i a 9:15 del vespre, amb un aforament doncs, molt limitat, concretament doncs, de 24 persones. El públic públic que participi en aquest taller, o sigui, no és necessari que tingui cap mena de formació musical.
Important que ho diguis,
això és molt important. Està adreçat a tot tipus de públic, públic familiar, públic adult. És a dir, jo m'atreviria a dir, doncs, des de zero fins als 99 anys. I bé, és una oportunitat única per descobrir aquest conjunt instrumental que és molt famós a Indonèsia. Uh-huh. Aquest taller que n'oferim, doncs, dues sessions, és un taller completament gratuït. El públic que estigui interessat en participar, és imprescindible que es tregui la invitació a través, doncs, de la web, o bé, un cop arribi a CaixaForum Lleida, sempre i quan, doncs, hi hagi disponibilitat. Uh-huh. Però sí, és una de les activitats gratuïtes que ofereix, doncs, aquesta nit màgica, aquesta nit especial.
Recordeu que perquè, bueno, hi ha 24 places, però vull dir, això no està triat a l'atzar, això és un aforament que permet que tothom qui estigui al taller pugui gaudir-ne al màxim. I ja està. Per tant, n'hi ha 24, és gratuït, però heu de reservar la vostra plaça.
Així és, literalment. I bé, continuant, doncs, amb aquesta relació, doncs, d'activitats, també tenim, doncs, dos espectacles d'improvisació que literalment, doncs, durem a terme al vestíbul de CaixaForum. Un concretament tindrà lloc a 9:15, doncs, del vespre, i l'altre a 11:15, doncs, del vespre. I en aquesta ocasió, doncs, tindrem la formació Impro Barcelona, que és una companyia formada per una èlit d'improvisadors entrenats molt durament en la disciplina de l'humor, no? Llavors, el públic, jo ho garanteixo 100% que el públic que ens acompanyarà s'ho passarà, doncs, la mar de bé presenciant aquests espectacles que ens oferirà, doncs, aquesta formació artística que és Impro Barcelona. I el plat fort, sí...
Per cert, perdó, amb aquests espectacles d'improvisació, que sapigueu que la gent que estarem mirant proposem temes. És a dir, no poden portar un guió escrit, que per això és una improvisació.
És un repte.
Vull dir, per assegurar-nos de que no porten res escrit, és que els temes els llancem des del públic, amb el qual, doncs, escolta, mira, jo et dic que parlis d'això i espavil, a veure com se'n surten, que fa anys que ho fan, i et dic que ho fan perfecte, però que funcioni així. És una altra vessant artística que és... La veritat és que... A veure, sempre d'una actriu o d'un actor sempre m'ha agradat aquella capacitat de recordar tot un paper d'una obra, d'aprendre's de memòria no només el text, sinó interpretar-lo. Però també important és el tema de la improvisació i que surti bé cada vegada. És un art, Vull dir que ho podeu veure a la... només entrar al CaixaForum, allí mateix, només entrar al vestíbul.
Al vestíbul.
9:15... I 11:15.
11:15
de la nit.
Sí, mitja horeta. Però per què 11:15 de la nit? Per què? Perquè a 10:15 tindrem el plat fort d'aquesta nit, que és el concert de Momi Maiga a l'auditori de CaixaForum Lleida. Momi Maiga encarna, doncs, a ritme de jazz, funk i afrobeat, la cara més enèrgica de la cora, l'instrument senegalès per antonomància, en un context de música actual i variat que connecta amb la nova generació de l'Àfrica Occidental. En aquest concert us oferim un viatge entre ritmes transcontinentals i sons de cultura musical mandé. Valors i missatges són transmesos a través de la llengua natal, que és mandinga i el wolof. I bé, dit això, un cop acabat, doncs, aquest concert, a 11:15, doncs, de la nit, al vestíbul tindrem una altra sessió, doncs, d'improvisació, amb aquesta formació Impro Barcelona. I en el marc de l'exposició, l'exposició també serà protagonista d'aquesta nit màgica, no?
Clar, és que tot això, totes aquestes activitats, amb aquesta nit d'estiu, podeu seguir allò fent un parèntesi i anar a visitar el faraó, que està rebaixant les escales, que necessiteu una entrada, que és gratuït, però que podeu anar a visitar el faraó. I passaran cosetes, també.
I passaran coses, perquè a les hores punt, és a dir, a les 7, a les 8, a les 9, a les 10 i a les 11 tindrem una intervenció sonora a la sala d'exposicions. És una intervenció creada per la formació Electrico 28, i el visitant que visiti l'exposició, valgui la redundància, rebrà doncs, un seguit d'inputs o un sentit d'instruccions per gaudir d'una manera doncs, diferent l'exposició Faraó, rei d'Egipte. Uh-huh. Es tracta doncs, d'una intervenció sonora d'una durada d'uns 20 minuts aproximadament, en què al costat doncs, d'aquestes instruccions o aquestes indicacions o aquestes sensacions que el públic doncs, percebrà doncs, a través doncs, de l'oïda, també doncs, hi haurà doncs, com un acompanyament doncs, musical.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, cap de setmana de juliol, la setmana vinent ja, el dimarts, veig coses meravelloses a les 7 de la tarda, us heu d'inscriure al caixaforum.org/Lleida, i el dimecres, dia 5, la nit d'estiu, que començarà a les 7 de la tarda i fins a 11:45 de la nit, amb tot un seguit d'activitats que la Maribel us ha desgranat i que si no trobeu al caixaforum.org/Lleida. Doncs Maribel Tos, déu-n'hi-do quina setmana.
Sí, una setmana intensa.
Al Caixa Fòrum. Sí, sí. Que tinguis bon cap de setmana i bona setmana.
Igualment a tots vosaltres. Gràcies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, cap a l'auditori, ara. Cap a l'auditori municipal Enric Granados. Roser, que vosaltres esteu... Bueno, anava a dir... Esteu de piano ja... No sé si esteu fent la quota anual ja de piano a l'auditori. No, que hi ha molt temps per escoltar piano. Bueno, esteu al concurs internacional de piano Ricard Vinyes, que n'hem parlat, que és bianual, el d'adults, després ja l'infantil, que també és bianual, i per tant és un any sí, un any no. És un concurs amb ja un ressò internacional molt important, de fet us arriba gent de tot el món, i que ja heu passat aquestes primeres eliminatòries i que ara ja pràcticament aneu de cara cap a la final.
Exactament, Ricard. Ahir va ser el segon i darrer dia de les proves eliminatòries, de les proves de les que van sortir els tres finalistes. Mm. Aquest any es van presentar 17 concursants d'un nivell, he de dir, no alt, altíssim, superior, un talent excepcional. Vull dir, el jurat les va tindre magres ahir per decidir els tres finalistes, perquè hi havia molt, molt, molt... Ja et dic, un nivell, cada any es supera, cada any anem a més, estem molt contents per això, però després, clar, ahir la darrera prova va acabar a 9:15 del vespre i llavors el jurat es va retirar a deliberar. Mm. La deliberació del jurat la vam saber una hora després aproximadament, que és quan vam donar a conèixer el nom dels tres concursants que passen a la final, que són Artem Kurneshchov, que és nascut a Rússia l'any 1990, actualment resident als Estats Units, uh-huh. Okada Kojiro, que nascut a França l'any 1999, i Ratinov Anthony, nascuts als Estats Units i és de l'any 1997. Ells tres, que són per ordre alfabètic, són els tres finalistes que avui se'n van cap a Sabadell, marxen a Sabadell avui per assajar amb la Simfònica del Vallès el concert que tocaran demà a la prova final, que és la gran final del concurs, demà dissabte a les 7 de la tarda.
Molt bé.
I la resta de concursants, què fan? La resta de concursants que no han passat a la final, avui ens ofereixen concerts a tota la ciutadania al pati de l'IEI a les 12 del migdia, a les 6 de la tarda i a 7:45 del vespre. Per tant, és una ocasió fabulosa de veure'ls en acció al pati de l'IEI i escoltar el talent d'aquests joves que venen de tota Europa i de tot el món a Lleida.
Déu-n'hi-do. O sigui, que no ens quedem sense música avui, al contrari.
Al contrari. Els
finalistes estan assajant. Per cert, escolta, mira, que la Roser i el seu equip ens fan contents perquè et conviden a veure la final demà a les 7 de la tarda. Recorda que demà ve l'Orquestra Simfònica del Vallès i hi haurà aquestes tres actuacions, aquests tres finalistes, d'una mitja hora cada un. Per tant, seran tres concerts, però de nivell altíssim. Demà és de pagament,
però nosaltres et convidem, si ara m'envies un missatge de text al 664-526-180, 664-526-180, tenim tres entrades perquè puguis anar a gaudir d'aquesta final, si t'agrada el tema del piano. I vols veure, doncs escolta, pianistes que, home, ja són bons, potser no estan consagrats a nivell de fama mundial, però ho estaran, sense cap mena de dubte, doncs envia un missatge ara, 664-526-180. D'aquí 5 minuts no val, has de ser ara, 664-526-180. És a partir de les 7 de la tarda demà,
Sí, exacte. I per enfatitzar més aquest gran concert de demà, hem de dir que toquen concerts que són molt meravellosos i, a més, molt diferents entre si. Artem Kuznetsov...
Ah, ja els han triat, clar.
Sí, clar. Ens els han de dir prèviament avui, a l'arribada. Sí. És el concert número 1 en si bemol menor de Tchaikovsky. Okada Kojiro tocarà el concert número 2 en fa menor de Chopin. I Anthony Ratinov, el concert número 3 en do menor de Beethoven. Són tres concerts magnífics, molt bonics, que agradaran molt i, a més, clar, a part d'estar acompanyats l'excel·lent Simfònica del Vallès, que ja fa uns quants anys que ens acompanya a la gran final, estan dirigits per Néstor Bayona. Néstor Bayona és exalumne del Conservatori Escola de Música Municipal de Lleida, és pianista i també director d'orquestra. Està triomfant actualment per Europa, viu entre Berlín i Barcelona i ens fa molt contents que demà pugui estar aquí dirigint l'orquestra i dirigint aquesta gran final, no? A més, ell, vull dir, és la primera vegada que s'estrena com a director d'orquestra a la seva ciutat natal. Per tant, tot conflueix que tot sigui molt especial demà.
Li ha costat, eh?
Sí.
Ja tot, ho té això, eh?
Sí, tot costa, eh? Sempre costa triomfar a la teva terra, és sí, així, sí. Això, però bé. Ve amb un bagatge molt impressionant i això també és molt bo per ell.
Molt bé. Doncs, Roser, els tres finalistes estan assajant avui amb l'Orquestra del Vallès a casa seva, per entendre'ns. A casa seva, vull dir, a la seu de l'orquestra.
Sí, justament.
Demà a les 7 de la tarda, si m'envieu un missatge, les tres primeres persones hi podeu anar, 664-526-180. I anem a recordar una vegada més, avui a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, ho feu al pati?
Sí, al pati de l'IEI. D'acord?
O sigui que si aneu ara per eix comercial, és entrar cap dins i ja ho trobareu allí,
Sí. A més, apareix aquest pati tan agradable, no? Vull dir, avui, mira, a les 9 ara han de portar el piano, faran alguns assajos i a les 12 és el primer concert, actuaran 5 dels semifinalistes.
Bueno, a les 12 ja l'heu fet, a les 12 el primer concert. I a la tarda...
A les 6 i a les 7 i mitja, a 2:15 del vespre.
Doncs mira, si passegeu per l'eix comercial, o si no, ja aneu expressament, a les 6 i a 7:45, és entrada lliure?
Absolutament, entrada lliure i gratuïta.
Bueno, això de transportar els pianos, suposo que té més intríngules del que sembla,
Una mica més, però diguéssim, no podem... Deixem-ho amb que tot és màgia i que ells ja es trobaran el piano allí, no, però ja, si ja, porta ja, una mica d'intríngulis, sí.
Ja suposo, però vull dir que és piano de cua, després sí. No sé si s'ha d'afinar o s'ha de revisar que durant el trajecte no s'hagi desafinat.
Clar, un cop se transporta, es porta el lloc, es deixa bé l'afinador per mirar que tot estigui al seu lloc abans i després comencen a assajar durant l'assaig si hi ha alguna cosa, l'afinador està allí. Sí, evidentment, tot té el seu procés.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs, Roser Gord, des de l'Auditori Municipal Enric Granados, escolta, com sempre, un plaer. Et lliberem ara ja perquè puguis anar a dinar i suposo que corrents cap a l'IEI aquesta tarda.
Exactament, moltes gràcies, i espero veure-us a tots demà a la final. Gràcies.
Gràcies, Roser.
Adéu. Vinga, adéu-siau. Adéu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Déu-n'hi-do, Antònia. Només et faltaria... Però tu ja has tingut alguna actuació a la biblioteca que han hagut de portar el piano?
Sí, bueno, nosaltres tenim un piano a la sala d'actes a la biblioteca i és veritat que cada vegada que l'hem hagut de moure per algun tema després ha hagut de vindre l'afinador. Sí. No és fàcil, no? Si nosaltres passa que és un piano molt senzill. No?
Sí, però és igual. Si voleu tocar-lo on està col·locat, cap problema. Si s'ha de moure, doncs ja canvia la història.
Bueno. La idea inclús és ara que estem pendents de fer unes reformes a la sala d'actes i el trauríem del lloc on el tenim i segurament el col·locarem a l'entrada de la sala d'actes i quedarà a lliure disposició.
Ah, mira. Doncs escolta,
ficarem una mica de pautes i tal, però la idea és que la gent el pugui tocar, perquè és una pena tenir-lo sense fer anar.
Molt bé, doncs anem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, perquè ja han començat horari d'estiu.
Sí.
De fet, és que ja estem a l'estiu.
El divendres vam començar el dia de la verbena de Sant Joan.
Sí, sí, aviam, va ploure ahir, però és igual, vull dir que... Sí que és veritat que diuen que els propers dies les màximes no seran tan altes, el qual, escolta, no és que sigui cap mena de problema,
al
almenys
contrari,
a l'interior.
Ho celebrarem. Exacte.
Les coses com siguin. Anem a recordar l'horari d'estiu.
Mira, el dilluns, el mateix horari de sempre, de 3 a 8 de la tarda, el dimarts, dijous i divendres, de les 9 del matí a les 3. En lloc d'obrir a les 10, obrim a les 9. I el dimecres fem tot el dia, de les 9 del matí a les 8 de la tarda. Vull dir que la persona que vol venir de tarda té dilluns i dimecres, la que vol venir de matí té dimarts, dimecres, dijous i divendres, i si algú que diu que jo només puc just al migdia, doncs el dimecres té obert tot el dia.
Molt bé. Hi ha una cita que igual no l'associes amb una biblioteca, però a la Biblioteca Pública de Lleida diria que sí, que és la de Sant Jaume. I dic perquè l'associo allí perquè ja fa molts anys que feu un taller de fanalets.
Sí. Des de fa, jo no sé, jo crec que deu fer potser 15 o 20 anys. Vull dir que molt temps tenim el mestre fanaler, que és el Carles Domènech, i ell cada any, bueno, parlem i tal, i decidim algun tipus de fanalet, que nosaltres allà a la biblioteca organitzem dos tallers, en aquest cas seran el dia 10 i el dia 12 de juliol. Obrim les inscripcions dilluns que ve, i bueno, és un taller en el qual el Carles porta ja tot molt preparat pels nens per a fer el fanal, els explica també una mica el perquè dels fanals, els nens més petits els pares poden ajudar, els nens més grans ho fan ells, també segons l'edat.
Hi ha categories també.
Bueno, no, segons l'edat que tenen fan el fanal més
bueno,
elaborat
clar,
o
sí,
més
sí.
senzill, o sigui, ho prepara ja de manera que sempre bueno, permeti això, no? Que nens més petits, igual que nens més grans, el puguin fer. I la idea és nostra és aquesta, primer donar recolzament amb aquesta tradició, que a més ara va ser reconeguda a nivell de
a nivell de Catalunya,
com a festa tradicional, i donar recolzament i que els nens, si volen anar a la processó dels fanalets, que hi puguin anar amb el seu fanalet, o sigui que realment no sigui de dir, ostres, que hi vull anar i no en tinc, no? I a més, doncs, bueno, una mica conscienciar sobre aquesta tradició.
A més, si volen, es poden presentar al concurs.
Bueno, en aquest cas, és com que són tots iguals, jo crec que en el concurs masses possibilitats no tindran.
No,
perquè...
però escolta, si un queda molt, molt, molt bé i bueno, el vol presentar, el pot presentar. Bueno,
nosaltres ho veiem més com una qüestió d'iniciar-los en el tema i que tinguin el fanalet per anar a la processó, i després això, que el que ja ho ha après i ha vist la dinàmica i ha vist els components que són necessaris al fanalet, doncs que pugui fer-ne un de propi i presentar-se al concurs.
El Carles Domènech és la persona encarregada del taller, que també ja deu fer...
Sí, des del començament ens ho fa ell, sí, mestre fanaler.
És un mestre fanaler, això volia dir, que són d'aquestes professions que... Aviam, vull dir que les coses van canviant, la societat va evolucionant en segons quins aspectes, però sí que hi ha certes històries que van quedant enrere. El mestre fanaler, doncs avui en dia ja deu de quedar persones que es dediquen amb això culturalment, no pas ja de necessitat de la societat.
Sí. Home, des d'aquí Lleida, la veritat és que l'Associació de Precevistes amb tot aquest tema està fent molt bona feina, o sigui, de manteniment de la tradició, de foment, perquè igual que fem aquests tallers a la biblioteca, se'n fa a diferents associacions, entitats... Bueno, és un tema que gràcies a la perseverància han aconseguit mantenir-ho en vigència.
Bueno, és una festa, una tradició que ha estat reconeguda, com bé deies abans, és l'única a Catalunya, per tant, escolta, per què no anem a fer-la gran? És que, vull dir, superem de vegades allò de vergonyir-nos del que fèiem aquí a Lleida. Això és única a Catalunya, igual que d'altres indrets tenen alguna activitat única a Catalunya i en treuen pit i, escolta, se la fan seva i l'exporten, doncs aquí, aquesta. Jo crec que és claríssim que aquesta la podem treure. Això ho fareu dilluns i dimecres a 6:15 de la tarda.
Cal inscripció prèvia, sobretot pel tema aquest de que no et quedis sense plaça, que nosaltres, perquè és un material que el portem tot preparat i llavors necessitem saber els nens que tindrem.
Molt bé.
Llavors, a partir del dilluns, a 3:00 de la tarda, obrirem ja els formularis.
Molt bé. Antònia, estem al portes del juliol i això ja vol dir també que qui pugui, comença a pensar més en viatjar.
Exacte.
Qui pugui.
I de, bueno,
es pot viatjar durant tot l'any, però hi pensem molt a l'estiu.
A l'estiu. I a la biblioteca, bueno, pensant... Fem, ja t'explicaré, perquè fem diferents mostres, eh? D'alguna manera estem notant molt ara, ens agrada molt, perquè veus gent que ve a buscar-se els llibres per les vacances. Ara, l'estiu que tinc temps,
clar,
o els llibres, o els CDs, o els DVDs per les vacances. Llavors, ens han preparat diferents mostres i una de la que fem, que serà baix al claustre infantil, és fem tot de taules, que en diem una mostra de BiblioExpress. Muntarem una taula per cada continent i ens farem selecció de novel·les, llibres de viatges, còmics, revistes, pel·lícules, música, tot relacionat amb aquell continent.
Mm-hmm.
Durant l'estiu les anirem renovant, de manera que dius, bueno, si vas de viatge, mira, millor, perquè a vegades van molt bé llegir una novel·la o un llibre de viatges del lloc que vas,
uh-huh,
et prepara una mica pel que veuràs. I si no pots anar de viatge, és a sentadet a casa o a la tombona de la platja o de la piscina, et transportes a un altre espai, a un altre lloc. Llavors la muntarem també el dilluns i estarà durant tot l'estiu. I la idea és, també si la persona que ve a la biblioteca trobarà diferents racons, a la sala d'audiovisuals, a la hemeroteca trobarà, per exemple, hem fet ara tot un centre d'interès de revistes en altres idiomes. La persona que diu, mira, vull aprofitar l'estiu per aprofundir, pues, això, la lectura en anglès, en francès, en alemany o en italià. I una forma amena de fer-ho, sí, és per mitjà d'una revista.
Sí,
llavors,
sí,
hem,
sí,
hem fet una tria de totes les revistes que tenim en altres idiomes, de manera que la gent també ho trobin més fàcil. A la sala, a la primera planta, estan preparant una exposició que és 100 llibres, que al final seran més de 100, que has de llegir abans de morir. O sigui, que estarà posat als passadissos de la primera planta. També una selecció. A baix a l'entrada trobarà una selecció dels llibres que hem llegit durant tot aquest temps als grups de lectura, que normalment són ja llibres que tenen sempre alguna cosa especial. Vull dir que a part de trobaran les novetats i tot el hi ha als prestatges.
Abans us quedareu sense temps que sense llibres.
Exacte.
I a, més, fixa't que la feina, la tasca de les persones que hi ha a la biblioteca és presentar-te, perquè clar, els llibres sempre són els mateixos, allí hi són tots, eh?
Uh-huh.
Però te'ls presenten d'una manera, te'ls agrupen, en aquest cas, per exemple, per continent, o per temàtica, o per, jo què sé, o per durada, o per època de l'any en el que estan basats. Te'ls agrupen de tal manera que se't fan més atractius. Eh? Diu, escolta,
bueno, més que res que a l'hora d'escollir, si tu tens un prestatge al davant amb tot de llibres,
clar,
posats de així amb el llom, no saps massa, però si tu hi ha algú t'ha fet una selecció prèvia i t'ha dit aquestos t'agradaran per aquest tema o aquests d'això, sempre et facilita la tria.
Clar, clar.
A més, per exemple, sempre diem a la biblioteca que fa, a vegades fa ràbia perquè nosaltres fem totes aquestes seleccions i aquestes mostres i al final saps quin és el millor prescriptor de la biblioteca? El carro de devolucions. La gent, el primer que mira a la biblioteca quan arriba és els carros, el que ha tornat d'altres persones. Clar, si un altre ho ha tornat és que és interessant. A vegades ens fa ràbia perquè tu estàs pensant una temàtica, una selecció, fas tota una mostra i sí, la gent s'ho miren, però el que segur que es miren és el carro de devolucions.
Que bo. Bé, ja sabeu que l'Anabel Ramos, que està amb nosaltres els dimecres a tres quarts d'una, ens fa tres propostes i està fent, ja va començar, i ara acabarem temporada així, amb tres llibres cada setmana, també perquè puguis viatjar a través del llibre i també per continents.
Uh-huh.
Ara ja hem estat al continent africà i suposo que ens mourem ja cap a l'Europa i cap a l'Amèrica. Suposo, que no ho sé, que no, a mi no m'ho diu, jo tampoc ho pregunto. Però sí, és una bona manera i també vam arribar a la conclusió aquesta, que pots fer-ho a casa, pots fer-ho si viatges, però també pots fer-ho, ja que ho tenim a prop a vegades, dius, bueno, escolta, jo no viatjaré aquest estiu, però sí que m'escaparé un dia a la platja o una setmaneta a la platja o a la muntanya. Doncs et pots endur un llibre també,
uh-huh,
i un cop estàs ben instal·lat o ben instal·lada allí sota una ombra, que el sol és bonic però s'ha d'estar protegit, doncs viatges amb la lectura. Molt bé, doncs de tot això ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, sempre. Te'ls pots endur en préstec, els pots deixar reservats. Tenen ja fa temps que tenen en marxa, però cada vegada es fa més gran també, el préstec de llibre electrònic,
uh-huh,
que també, tu et dones d'alta, tens allí els dispositius compatibles, i funciona exactament igual. Te'l pots endur un mes,
21 dies, la Bíblia digital és 21 dies, però sempre és renovable també, sí.
Vull dir que avisant amb temps i ja està, vull dir que tot això és funciona així. La qüestió és llegir. Trieu més llarg, més curt, més de novel·la negra, més còmic o jo què sé, més fàcil o més difícil, el que sigui, però aquest primer pas de seure't i obrir la primera plana jo crec que és el que costa més. Un cop has fet aquest pas, després les altres van caient soles, eh?
Bé, i està clar
que... per experiència.
No, i està clar que la lectura és el que dèiem sempre, és un, les persones que en gaudim de la lectura és un privilegi que tenim i és una gran avantatge, perquè jo sempre ho plantejo, jo quan veig un viatge, si per exemple tinc un viatge amb tren, el primer que penso, oi, que bé, si tinc 3 hores, 4 hores per endavant, vol dir que tindré 3 hores, 4 hores de lectura sense que haja de fer res més i que tinga, que tinga d'allò, i penso que bueno, que és un gran què el poder negar.
No, això també, quan us poseu a llegir, si us plau, almenys els de més respectem la persona que està llegint, i el que està llegint doncs busca un moment o un lloc que no t'haguin d'interrompre, que això sí que fa molta ràbia,
sí.
Que a la meitat de la plana haguis de tornar a començar, perquè sí que saps, però t'han interromput i dius, espera, que torno a començar. Antònia Capdevila, bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Va, que ens anem ja acostant a les 2 de la tarda. Per cert, que ara rebo un missatge del Cosme que em diu... És veritat, jo és que no... Ja al final em barregen els conceptes. És festa patrimonial, el tema dels fanalets. Festa patrimonial, però vull dir que això és de casa nostra, que això sí que estarem d'acord, és de casa nostra, exclusiu de Lleida, i que ho hem de seguir fent gran. I és una romeria, no una processó, és veritat, això. És una romeria, vull dir que no hi ha res religiós, que tu pots anar allà tranquil·lament, creu amb el que vulguis, o no, però per anar a la romeria amb el fanalet és una tradició lleidatana, independentment de si creus, no creus, o si vols creure o no vols creure. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Escolta, que acabis de passar un bon divendres i un millor cap de setmana. Dilluns hi tornem ja al juliol a les 12:20, això sí, com sempre. It's Friday, then, Saturday, Sunday, what?